Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Bon Nadal a tots vosaltres. Avui fem un programa especial de Nadal. Durant els propers minuts parlem amb Fra Octavi Vilà, el nostre bisbe. Bon dia, senyor bisbe, bon Nadal.
Molt bon dia i bon Nadal a tothom.
Ara fa poc l'escoltàvem en aquest mateix programa dient que la celebració del Nadal cada cop s'avança més i es va buidant del seu vertader sentit. A què ho deu, això?
Evidentment, sembla, com em comentava un dia un rector d'una de les nostres parròquies, que ens hagin robat una mica el temps de l'Advent, aquest temps de preparació. Els temps de preparació, els temps quan se van acostant a una festivitat, són bonics de viure i es van preparant per viure-ho més intensament. Aquesta situació crec que es produeix degut a dos factors. Un és, evidentment, la comercialització de la festa del Nadal, que cada cop va arrelant més, i per això fa que s'avanci els llums, l'ambient de festa al carrer, etc. I un altre pot ser més social, no? que la nostra societat té pressa per viure qualsevol esdeveniment i va directament a la festa sense aturar-se massa en la preparació. I respon una mica al sentit social de la nostra vida actualment.
Vostè convidava, durant aquest temps d'Advent, que està a punt de finalitzar, a apropar-nos més a la lectura de la Bíblia i a la pregària. Creu que són aspectes que s'han deixat de tenir en compte?
El Concili Vaticà II, amb la Dei Verbum i després Sacro Sanctum Concilium, una de les dues constitucions d'aquest concili, ens proposaven d'apropar-nos més directament al contacte amb la paraula de Déu, que era com si diguéssim una assignatura pendent dins de l'Església Catòlica. A partir de la Reforma Protestant, les esglésies protestants van fer molt més ressò d'aquest apropament a la paraula de Déu, de la predicació, etc., mentre que potser l'Església Catòlica posava l'accent més en el misteri eucarístic. El Concili va voler redescobrir, reubicar aquest contacte amb la paraula de Déu, i continua sent una assignatura també pendent per molts cristians, per molts fidels. Ens convidaven, sobretot, a la lectura de la Bíblia, a tenir una Bíblia a casa, a fer-ne una lectura més o menys assídua, d'acord amb els temps litúrgics, d'acord amb els nostres ritmes, etc. I també a la pregària ens convidava tothom a que l'ofici diví fos la pregària universal de l'Església, participada pels preveres, per les comunitats religioses, però també per tots els fidels. Això certament costa i no ha acabat d'arrelar, i és encara un repte dels que tenim presents. Moltes comunitats parroquials, per exemple, intenten fer laudes o vespres juntament amb una missa els dies entre setmana, i és una bona manera d'introduir. D'altres també comunitats fan introduccions a la lecció divina, al contacte amb la paraula, etc. Crec que és bo i que ens ajudaria molt en la nostra vida de fe, tant un aspecte com l'altre.
Per a moltes persones, aquests dies de Nadal són dies tristos, la pèrdua de familiars, mals moments afectius, persones que se senten soles, abandonades, malaltes, amb depressions. Hi ha molta gent que ens escolta que prefereix aquests dies que passin ràpids. Què els diria vostè?
Certament hi ha molta gent que aquestes festes els hi fan nosa, que els hi susciten records d'altres temps en què possiblement se sentien més feliços. La major part per viure situacions complicades, de malalties, trencament de parelles, gent gran que se sent sola, tant a les seves llars com a les residències, etc. Però també hi ha un bon gruix de la societat que defuig també aquestes festes, que marxa de les seves llars i aprofita per fer un viatge o altres activitats. Certament aquests dies no agraden a tothom, perquè potser desperten una certa nostalgia en tothom, no?, pensant altres moments de la nostra vida, sobretot en la infància, i que potser eren moments més feliços, moments amb més il·lusió, i amb l'edat moltes d'aquestes il·lusions desapareixen i entrem en el ritme de la societat, d'aquesta societat una mica frenètica i que va sempre corrent. És el moment d'apropar-nos, potser aquesta gent, cadascú en el seu nivell, en el nivell de família, doncs apropar-nos a aquests familiars amb els que potser no tenim tant de contacte, veïns que potser podem saber que estan sols, gent que està a les residències, etc. Un moment més de contacte amb les persones perquè no se sentin sols, Però no tan sols per aquests dies, vull dir que aquest tipus d'activitats han de ser llavor per una activitat continuada al llarg de l'any.
Vostè la setmana passada deia que la gent ens ha de conèixer, els cristians, com a persones de bon tracte i contenta. En què hi pot ajudar el naixement de Jesús?
És un moment de rememoració del naixement del fill de Déu, fet home, que és la mostra més gran de l'amor de Déu per la humanitat, per la seva creació. Moltes vegades el vivim d'una manera una mica pueril i tendra, no? com una cosa una mica infantil, però aquest amor, aquest infant que veiem posat en el pessebre, tan desvalgut, acompanyat per la seva mare, per Josep, adorat per uns pastors, que és el símbol d'humilitat màxima, diríem, l'hem de veure en perspectiva. Hem de veure que aquest infant és la mostra de l'amor que es demostrarà fins a l'extrem al final de la seva vida durant al llarg a la Terra, que serà la mort a la creu, una mort per amor. Jo crec que aquesta és la gran lliçó ja des del pessebre. El pessebre, pensem que està fet de fusta, la creu també. Són dos trons, dos seus d'aquest fill de Déu fet home que ve per estimar-nos i per mostrar-nos el seu amor.
Anem a escoltar tot seguit una Nadala, senyor bisbe. Quina escoltem tot primer?
Pues una de les més tradicionals, potser, la d'Este Fidelis, que és una de les que sempre m'ha agradat més d'escoltar.
Thank you.
Avui, en el nostre programa de ràdio, fem un especial de Nadal. Tenim el nostre bisbe, fra Octavi. Aquest serà el primer cop que vostè, com a bisbe de Girona, oficiarà els actes litúrgics del temps de Nadal. Un d'ells serà la missa del Gall. Quins records té vostè del Nadal de la seva infància?
Pues, molts anys, durant al llarg de la meva infància, la missa del Gall anava amb la família a la petita ermita que hi ha a Tarragona del Portal del Carro, l'ermita de Sant Magí, que és el copatró de la ciutat. Una església, diguem-ne, també humil i que és petita però molt tradicional, molt arrelada, que és on vaig fer també la primera comunió. I allà, amb una coral improvisada, amb els llums apagats a l'inici de la celebració, amb el descobriment del pessebre, etc., era la manera en què vivíem la missa del Gall. I sempre ha estat un record molt entranyable. Després, al llarg amb l'evolució dels temps, vaig compartir-la molts cops amb la comunitat de Carmelites Descalces de Tarragona i els últims darrers 20 anys amb la comunitat de Poblet, en què el Nadal té tot un altre caire, molt més centrat en la litúrgia. Però és bonic de celebrar-ho. És bonic de celebrar també molts cops aquestes dos o tres misses, la missa de la Vetlla, que el monestir de Poblet celebrava amb els que estaven a l'infermeria, després la missa del Gall, i la missa central de la festivitat, que és la missa del dia. I també els oficis, l'ofici diví de la festivitat, l'ofici de lectura o matines, com ho puguem anomenar, laudes i vespres, que ens permet viure-ho amb molta intensitat.
Vostè, de jove, d'adolescent, de petit, també feia pessebres?
Durant molts anys vaig fer el pessebre a casa. Em porto una certa distància d'edat amb els meus germans que em precedeixen, per tant vaig ser l'encarregat de fer el pessebre a casa durant bastants anys.
I quina era la figura del pessebre que li tenia vostè més estima?
Bueno, ja, el pessebre era unes figures curioses, unes figures de plom que venien de la meva família paterna. Llavors ja vaig anar incorporant d'altres de pasta. I sí que vaig incorporar aquell inicial naixement, no hi havia els tres reis, cosa que al llarg després amb el temps vaig incorporar, perquè són imprescindibles, i també al cap d'un temps la figura del caganer. Potser són dues figures tendres d'aquesta representació.
Ara li anava a preguntar jo si també hi posava el caganer.
També, i també el vaig incorporar, el pessebre que es muntava al monestir de Poblet no hi era, i recordo que el primer any que jo estava al monestir els meus nebots me'n van regalar un, que a partir d'aleshores ja es va incorporar. Sempre en un lloc discret, evidentment.
Moltes persones no creients o que són cristians no practicants el fan, el pessebre. En el fons, creu que és un objecte que evangelitza?
Recordar, representar d'alguna manera gràfica o plàstica aquests esdeveniments de la vida de Jesucrist, jo crec que sempre és bo i que sempre evangelitza. Gràcies a Déu, veiem com fins i tot institucions públiques segueixen muntant pessebres a les seves seus. I això crec que és bo. El Nadal és molt ric en tradicions, però ens cal no perdre el centre d'aquesta tradició, que és el naixement de Jesús. Cert que aquesta festa és hereva d'altres festes que hi havia amb anterioritat, però l'Església va saber adaptar-se i reconduir aquestes festes, absorbir-les, integrar-les en la nova fe en el cristianisme. I crec que és bo que aquesta representació del pessebre sigui present, com d'altres també al llarg de l'any litúrgic, que continuen sent referents.
Hi havia hagut alguna joguina que vostè demanava als reis i que mai li havien portat?
Bé, hi havia una que, com suposo que molta gent de la meva generació, demanava amb benel i amb molta il·lusió, i que va arribar molt, molt, molt a les meves mans, que era un tren elèctric, que potser avui és una joguina superada, però que durant anys va ser, suposo, que el somni de molts infants.
Anem a escoltar alguna altra Nadala típica. Quina escull?
Pues hi ha una Nadala una mica antisistema o contestatària, que és el Rabadà, que crec que sempre ens mou a la tendresa a tots.
Esmorzarem, esmorzarem,
Seguim, amics i amigues, amb aquest especial de Nadal del nostre programa de ràdio, amb aquesta entrevista que estem mantenint amb el senyor bisbe, Fra Octavi. Com viurà aquest Nadal a part dels actes litúrgics? Tindrà temps d'estar amb la família?
Espero que sí, tant en algun moment, potser alguns dies abans de Nadal amb una part de la família, el mateix dia de Nadal amb una altra part. També al llarg d'aquests dies alguns coneguts de Tarragona o del monestir vindran a visitar-me. Sí que és cert que no tindré temps per estar amb la segona família, o com que està la meva família, que és darrers anys, que és la comunitat de Poblet, per problemes d'agenda, però sí que m'hi sentiré proper i sí que podré compartir tant en part de la família com en part dels amics que puguin visitar-me aquí.
Quin és el menjar de Nadal que més li agrada?
Ha anat evolucionant, potser, al llarg dels temps. A casa fèiem tradicionalment la sopa de galets i el pollastre rostit, i després al monestir se feia el dinar més tradicional amb carn d'olla al darrere, tant l'un com l'altre crec que són molt bons.
I el torró? Menja torrons, vostè, senyor bisbe?
Soc bastant llépol respecte als dolços, evidentment, sí que m'agraden els torrons, i suposo que el de Xixona és un dels meus preferits.
Quines recomanacions donaria als nostres oïdors per viure més cristianament aquest Nadal?
Recomanaria viure el Nadal amb una mena de cercles concèntrics, no? Primer, amb l'entorn més proper, intentar viure-ho amb profunditat i amb generositat amb la nostra família, amb els nostres amics, amb el nostre cercle més proper, i després que aquesta, diguem-ne, aquesta amor que es pugui reflectir en aquesta convivència es vagi projectant cap a l'exterior, sobretot cap a aquestes persones que recordàvem al principi, no? Que se senten més soles, que no tenen tot allò del necessari per viure i que se senten com abandonades de la societat. Jo crec que és molt important. Però, com repetia abans, tampoc no és un temps per viure d'una manera artificial. És un temps perquè ens permeti viure aquest clima al llarg de l'any.
Estem a punt de començar un nou jubileu, el jubileu de l'esperança. Per què servirà?
Tots aquest tipus d'esdeveniments, com també la societat civil, els aniversaris, els centenaris, etc., són, diguem-ne, entre cometes, una mena de pretextos, una mena de justificacions per una cosa més important. El papa Francesc ha insistit molt al llarg del seu pontificat en l'esperança. També va ser un dels temes d'una encíclica del papa Benet XVI, perquè és una de les característiques centrals de la nostra fe. Viure la fe sense caritat, que és la part pràctica, i sense esperança, que és la part més espiritual, la part de fons, no tindria massa sentit. Segurament ens farà pensar tots sobre aquesta esperança, sobre com viure la fe amb esperança, i sobretot sobre com ser transmissors d'aquesta esperança a la gent que ens envolta.
Ja ha escrit la carta al rei, senyor bisbe?
Enguany no, certament el monestir ho feia de petit, després el monestir també era tradició escriure la carta als reis, però enguany potser les circumstàncies són diverses i de moment encara no, però em sembla que encara hi ha temps.
Bé, senyor bisbe, escoltarem tot seguit el missatge de Nadal que podem trobar també escrit en el full parroquial d'aquest diumenge. Moltes gràcies, senyor bisbe, bon Nadal.
Moltes gràcies i molt bon Nadal a tothom. Benvolguts i benvolgudes. Un altre Nadal ens arriba. Altre cop se'ns convoca per a celebrar el naixement del fill de Déu, fet home, del Messies, del Salvador. Tants cops ressonen a les nostres oïdes aquestes paraules. Fa tants anys que les escoltem, que potser hem perdut la capacitat de que ens sorprenguin, de que ens toquin el cor. Però va d'això. Va de tocar els nostres cors. No és altra la missió que ha estat encomanada a aquest infant, pobre, desvalgut, segurament ploraner, que veiem aquests dies representat jaient en un pessebre. No hi pot haver tron més humil i no hi pot haver reialesa més gran. No, no ha vingut rodejat d'un exèrcit, ni l'han anunciat des dels palaus trompetes glorioses. Al seu jaç no hi ha sedes ni brocats. Al seu voltant no hi ha una cor de doladors, ni una munió de llevadores o de mainaderes a punt d'embolcallar-lo entre cares robes. Aquest rei neix per sorpresa. quan la mare està de viatge, quan ningú dels de casa és a prop per donar-li un cop de mà. Déu, no cerca oripells, no cerca honors, no cerca besamans per part dels poderosos. I això no és sinó un petit tast, un anunci del que vindrà. Aquest pessebre no és el tron definitiu, ho serà una creu. Aquest bou i aquesta mula no són la companyia definitiva, ho seran dos bandolers. A la fi no congregarà uns pastors bocabadats, convocats per àngels. Reunirà una gentada que cridarà furiosa reclamant per a ell la mort. Si avui tot és tendresa, demà tot serà fúria i hostilitat. Però hi ha quelcom que romandrà. Per al pessebre a Betlem hi ha una dona. El Calvari vora la creu i tornarà a ser. Maria és aquesta dona, unida a Crist, unida al fill en la humilitat i a l'adversitat, unida pel lligam de l'amor. I aquest infant no ha vingut a portar altra cosa que amor, amor a Déu i amor als altres. Avui a Betlem, a la ciutat del gran David, ens ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Per armes l'amor, per cuirassa la feblesa, per cor un bou i una mula, per companyia una dona tribulada i un home encara perplex per tot el que està passant al seu voltant. Però aquesta és més o menys la vida de molts dels que ha vingut a salvar. I ell, si volia verdaderament fer-se home, si volia realment ser un dels nostres, calia que vingués així, com un més dels abandonats, com un més dels descartats per la societat, com un més dels ignorats pels poderosos, que sols es fixaran en ell per acabar amb la seva vida, d'Herodes a Pilat. El pessebre, ja hi és present tot el misteri de la salvació. Ja s'hi han reunit tots els personatges que seran presents al final de l'obra. Però, de fet, aquesta d'obra no acabarà pas com molts creuen. Acabarà d'altra manera el que alguns han previst. Acabarà amb una gran victòria, la victòria de la vida sobre la mort. Més enllà de la tendresa, de les escenes tradicionals d'un pessebre, hi ha una història amagada avui, però revelada demà. La història de la salvació portada per aquell que és la pau. Molt bon Nadal i fins la setmana que ve, si Déu vol.
Anem a repassar tot seguit algunes de les activitats per als propers dies. Aquest diumenge, missa a les 11 del matí a l'església parroquial de Begur, presidida pel nostre bisbe. També aquest diumenge, acompanyament musical de la confraria de la Puríssima Sang de Girona durant la missa de les 8 del vespre a l'església del Mercadal de Girona. Dilluns 23, cant de la Sibil·la a la catedral de Girona, actuació de Gironins a les 5 de la tarda i a les 7 del vespre. També dilluns, concert de Nadal a Girona de la confraria de la Puríssima Sang a les 8 del vespre a la confluència del carrer Francesc Rogers amb el carrer Bernat Boades de Girona. Dimarts dia 24, cant de la Sibil·la a Banyoles a les 6 de la tarda a l'església de Santa Maria dels Torers i a les 8 del vespre al monestir de Sant Feliu de Guíxols. Missa del Gall a la catedral a les 12 de la nit presidida pel nostre bisbe. Dimecres dia 25, missa de Nadal presidida pel nostre bisbe a la catedral de Girona. Serà a les 11 del matí després de la missa, adoració del Nen Jesús a la capella de l'Anunciació amb cants litúrgics i populars. Dijous 26, missa de Sant Esteve a la Basílica de Sant Esteve d'Olot, presidida pel nostre bisbe, a les 11 del matí. Festa de Santa Eugènia a un quart de 12 del migdia a l'ermita que té dedicada la Santa a Avinyonet de Puigventós. Concert de Sant Esteve a Banyoles a la parròquia de Santa Maria dels Torers a les 12 del migdia a càrrec de la coral Veus de l'Estany. També és la plec a l'ermita de la Mare de Déu de Vida, de Cistella, missa a 3:15 del migdia. I concert d'orgue de Moisès Martínez i Pau Riuró, a les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Tots els que fem aquest programa us desitgem un bon Nadal.
Anem tot seguit a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 22 de desembre. El text és escrit per mossèn Joan Naspleda. La veu és de Narcís Carreras.
Ens trobem a les portes del Nadal. I en contrast amb el Nadal de la nostra societat, l'Evangeli ens posa al davant uns protagonistes ben concrets. Maria, Elisabet i Joan Baptista. És l'escena d'una senzilla trobada familiar, on es respira la fe i la sol·licitud de la caritat. Són precisament els protagonistes del pas de l'antiga a la nova aliança. La mare del darrer profeta rep la mare del Messies. En el salm d'aquest darrer diumenge d'Advent hi trobem aquest clima d'espera confiada en el Déu de les promeses. Déu de l'univers, gireu des del cel els vostres ulls. Veniu i visiteu aquesta vinya. Aprenguem també nosaltres a viure el Nadal des de la fe, la caritat i l'expectació de la salvació.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Bones festes a tothom.